Ràdio Contrabanda, assemblea de majares. Avui estem aquí i ens han convidat. Ai, que bé i que feliç estic. Parets mig trencades i nois molt macos. Contrabanda, assemblea de majares. Bon rotllo i molt alternatius. Wow. Hipsters i guais. Podrien ser hipsters. I cables molt llargs de micròfons. I una pantalla de tele dels anys 80. Contrabanda.
Contrabandets, contrabandides, us estimem com ens estimen a nosaltres. Benvinguts, benvingudes. Això és l'Assemblea de Majares, ja heu sentit.
Un diumenge més. I hem recuperat cables molt llargs.
Cables, pèls, barbes molt llargues. I això és una mica el tarannà majara i contrabandista.
Sí, sempre.
Vinga, va, comencem presentant-nos.
Eduardo Mores Tijero, exiliado avui del rock and roll.
Això de que quien se va a Sevilla pierde su silla, no? Donem unes tijeres, que avui hi ha una efemèride, i es vaig llegir al diari ahir, que se cumplen 20 anys del famoso Hola, soy Edu, feliz Navidad. Tenemos la misma edad.
20 años, ahora mateix.
Tenemos la misma edad que ese anuncio, ¿eh?
¿Y eso no era en Navidad ese anuncio?
Sí.
Los que se cumple ahora, si estamos
en
mayo.
Pero el artículo salió ayer.
Me encanta, echo de menos.
Echo de menos los cables enrollados.
¿Esto?
Eso de aquí 20 años ya no será así, lo echarás en falda. Bueno, aquí sentim aquí ya remugant.
Pues al doctor Axiom, recién aterrizado de un 40 aniversario, que no es de Edu, que es de Jody, pero bueno, ¿se me oye?
Sí, creo sí que no, se te oye.
Es otro micro, ¿eh? ¿El de Jordi?
Sí, 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 se te oye.
¿No será de este?
Este mejor.
Están todos subidos.
Ah, vale.
Se te oye más aún. Este.
Bueno, pues eso, sí, encantado de estar aquí. Me voy a poner dos.
¿Medio borracho?
No, para nada.
No, para nada.
Él no está un cuarto solo.
Un cuarto borracho.
Bueno, pues.
¿En un cuarto estás?
Pues desde aquí felicitamos a Jodie Foster, ¿no?
A Jodie Foster.
Qué gran papel en Taxi Driver.
Y en el.
Jodie Foster peruana, que es ya lo más.
Y en El Silencio de los Corderos.
También. Pero bueno. Bueno, y un servidor salpicant al micro dels controls tècnics, Ernesto Chemajara.
Que es el superhéroe del barrio. No me oigo tampoco. A ver qué pasa.
Bueno, pues avui, de moment, aquestes.
Micro.
De moment, avui, aquestes. Tranquil·litat, un moment. Els micros se sent, ara deixem un segon a que comencem. Fem una mica de part del programa d'avui. Avui estem aquests tres sols de moment començant a l'estudi 1, el que no vol dir que no passi gent per l'estudi d'avui de contrabanda aquí en directe, no? Tindrem a gent bikerquina.
Sí, molt bikerquina, a més.
Biker queen, no? Tindrem ahí...
Sí.
No sé què han tocat ara, que de repente se oia algun...
Cruje.
A veure, jo he de parlar per aquest micro, vale, ara ho entenc.
Un dels micros aquests de merda.
Bueno, una mica d'ordre.
Això és esperpèntic.
Qui tindrem avui?
Avui tindrem les veïnes.
Bueno, avui parlarem d'una mani que hi haurà al nostre barri de Vallcarca dissabte que ve, dissabte dia 13 de maig.
El Terruño.
Sí, i llavors, bueno, tindrem a algunes de les persones, diguem-ne, dels col·lectius i entitats que, bueno, doncs que convoquen la manifestació i que han fet un manifest, a veure si el podem llegir, perquè encara s'està, diguem-ne, per ser prou unitari, s'està movent, diguem-ne, per les diverses entitats. I això. I llavors tindrem a gent de l'Assemblea de Vallcarca, gent de les AMPAs, dels col·les del barri. I també trucarà
Ampa
a la
Snack,
sí, gent de la FAB, que diguem-ne és una de les entitats a nivell Barcelona que dona suport a la convocatòria.
La FAB, que no la FAC, bueno, després ja ho concretarem. Tot això a la segona part del programa d'avui. I a la primera part, com hem anat anunciant també per Twitter, contactarà la gent de la campanya Fet Ara, d'aquí 5 minuts, la gent de la campanya No Callarem, una plataforma per la llibertat d'expressió que convoca un concert d'aquí dues setmanes, el concert que organitza en el Parc Gran Sol de Badalona per la llibertat d'expressió i detonat, com vam explicar en el seu moment, pel cas del raper mallorquí Baltònic, però a partir d'aquí hi ha una visió més àmplia per defensar la llibertat d'expressió, que al fi i al cap també és una cosa que ens ateny molt en primera persona contra en defensa. Bueno, doncs tot això i més en el programa d'avui. De moment comencem ficant algú de musiqueta per així acabar-nos de situar i donar-vos una mica de quatre senyes abans de que ens truquin des de la gent de No Callarem. Vinga, escoltarem un cantautor valencià, quina millor manera per amansar les fieres un diumenge de barbacoa. És el Cifu, un cantautor així prou bizpireto i una mica flamencao que va donar obertura a la Setmana Cultural del País Valencià, a la 13a edició, que he començat just
ara terreta.
A Barcelona. Vinga, això, des de la terreta.
Vinga.
Cifu. Y escucharemos desde la canción Jaulas.
Escribir sobre el aliento de la lluvia al caer. De los raíles del tren atravesando el desierto. De las puertas para adentro. Del sol que da en la pared. Las canas aparecer un día como el silencio. Como el que espera sabiendo que el tiempo no va a volver. Como el aire frío de la noche de aquel invierno en que mis manos ardiendo acariciaban tu piel. Que cantan jaulas de hierro, que pájaro sería aquel que con el amanecer me despertaba.
Bé, i ara estem arribant realment a sentar-nos una mica aquí al programa. Estem desenrotllant tots els cables que hi ha sobre la taula, els dels cascos, els del micro, i per tant us podem recordar quines són les maneres de fer-vos aquesta ràdio vostra, ja que som una ràdio lliure i no comercial, i per tant ens agrada que truqueu i que us la feu vostra. De moltes maneres. Amb el telèfon és la manera d'antanyo més directa, i encara ho és bastant directa, ara ja no em sento, perquè m'has desconnectat els cascos, clar, perfecte. Però és el telèfon 93013-9533. 93013-953-33. Després ens podeu connectar amb altres mitjans electrònics, com el correu electrònic a assembleamajares@gmail.com o al Twitter, que és assembleamajara, en singular. I finalment, si ens voleu enviar alguna cosa, un paquet o alguna cosa així, a l'apartat 748 del 08080 de Barcelona. I després pues, saludem, com sempre, les nostres ràdios germanes del País Valencià, que acostumen a redifondre'ns si fem un programa amb prou qualitat sonora, com esperem que sigui avui. Són la Ràdio Activa i Activa la Vall, ja no sabem si són de la Vall, del Vall o del Coi o d'on són, però estan fusionats, d'on Coi Coi, el Coi, i la Ràdio Mistalera de la Xara d'Ènia i també la Ràdio Malva allà.
La València Ciutat d'EF.
Sí, a la Malva Rosa, al costat del Cabanyal, a la platja valenciana.
Allí se'ls dediquem aquesta cançó, no? A totes les
Hombre.
Companyes valencianes de la Terreta.
Me despertaba del sueño que su corazón bohemio en un barco de papel levantó el ancla y se fue y el campo no tiene dueño, levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño, levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño, levantó el ancla y se fue, y el campo no tiene dueño, y el campo no tiene dueño.
I recordem que ara ens esteu escoltant des de Contrabanda FM en el 91.4 i a www.contrabanda.org.
Por las mañanas salvar bajaba temprano. Le llamaban el seis pesetas por más que duro, el capo de los partes del seguro, surfero de las olas de secano,
Si había que llevarlo claro, llevaba oscuro. Despacito cabalgó el caballo del malo. No fue moco de pavo el vuelo del nido. Mi amor, allá donde estés, aquí te esperamos.
Se marchó de gramo en gramo.
Doncs els recudits del Carreró Blanco ara és en el timent del terrorisme, saps?
Què? O sigui, jo no puc fer xistes al Carreró Blanco. Joder, macho.
Me parece ridículo que estemos haciendo este vídeo, la verdad.
Bueno, pero el rey Borbón y sus movidas, o sea, él es muy respetuoso con la Constitución, pero luego los derechos humanos se los tienen con sus cosas.
Pero no sé si se iba de putas o a cazar elefantes. Es como, hay cosas como que no se pueden explicar.
Sí, sí.
La tercera edad también pasamos hambre. Mira, ya están aplaudiendo ahí a los monarcas.
Masoquistas.
Asusta salir a la calle, que te pongan una multa.
Sí.
Y después la policía usa la fuerza bruta, pero condenan a los que dedican su vida a la lucha. Esto está pasando.
Mira, tú imagina't que jo dic goraeta davant d'un guàrdia civil. No, me'n vaig a la presó, segur.
Segur.
El que passa és que mentrestant l'Urdangarín no està al carrer. Corruptes al carrer...
I tan tranquil.
Sí. No va a Suïssa.
Sí, exacto.
De vacaciones.
Sí.
Peña como el Franco o como el dictador o como el Blas Piñera, esta peña es morón de ellos. Si no te los carregas, como el Carrero Blanco, esta peña, los fascistas, los quedan los morón de ellos, al llit, tan tranquils.
Impunamente.
Y si no hay memoria, los pot tornar a repetir.
Bueno, estem aquí a la missió caòtica de Mujeres i ara passarem la trucada que no quedarem concert per la llibertat d'expressió, llibertat metòdica.
Exacte, doncs tenim una de les companyes d'aquesta plataforma, la Mar, que de fet ja la tenim a l'aire, no sé si ens escoltes. Hola, bona tarda. Que ens
Hola.
Sents?
Hola.
Hola. Ens sents, Mar? Hola.
Hola.
Ara.
Des de la lejanía. Bueno, tu ens escoltes bé? Perfecte, sí que hem començat, com diu Eduardo, una mica atropellats al programa d'avui, però bueno, coses del directe. Doncs com hem introduït, hem posat aquest àudio, que és el que vosaltres esteu llançant per la campanya de crowdfunding per aquest concert per la llibertat d'expressió. Llavors, bueno, el vídeo no és molt descriptiu, no sé si tu primer per introduir volies explicar aquesta plataforma, primer qui la constitueix o fins i tot si vols abans quin és el motiu que detona tota aquesta campanya.
Bueno, nosaltres som una plataforma que ens hem conformat fa 2-3 mesos, molt poquet, en el que hi ha diferents entitats, com ara a RAI, Ateneu Nou Barris, The Good Food, que és l'entitat a la que jo, bueno, la que jo treballo, La Torna, Alicia Música, SMAC, que és el sindicat de músics activistes a Catalunya, el grup de suport de Llibertat Baltònic, aquests són de Mallorca, Defender a quien defiende, Contrabanda FM, vosaltres, Defensem els drets humans i el sindicat de música. Entre d'altres entitats que no estan molt involucrades en el dia a dia, però ens donen suport des de Madrid, Granada, València, Mallorca. I nosaltres hem fet aquesta plataforma que va néixer d'un neguit de la situació actual de censura en les arts i en altres àmbits, no? Com ara la xarxa social, amb càstigs, com ja sabem, de penes de presó per exercir el dret a llibertat d'expressió. Una llibertat que, a més, es condemna i no està expressada, és a dir, és una llibertat condemnada que no expressa res contra els drets humans. És a dir, és una mera crítica social, política, com qualsevol democràcia sana, hauria de poder encaixar més enllà de les idees personals. Llavors, a partir d'aquí, entenem que estem tornant a temps foscos, que no volem tornar a això i que és molt greu que hi hagi una censura en aquest nivell, no? I per això vam néixer.
En el vídeo que teniu penjat per la campanya i que hem reproduït, clar, d'alguna manera, com reproduir una conversa quotidiana que pugui tenir qualsevol persona, pues, no sé, a partir de l'humor o del que sigui, fent una crítica de, del poder, que és el que s'ha fet sempre, no? Llavors, d'aquesta manera, jo entenc, o també és una mica el discurs que teniu, de que això ara afecta a un raper concret o a una banda musical en concret, però que en veritat ens pot afectar a tots, no? Que és una mica el que des de mitjans alternatius o certs sectors s'ha dit sempre, no? Que en el fons un atac d'aquest tipus ja no és només contra una persona en concret, sinó que és contra la llibertat de tota la ciutadania en general.
Òbviament, perquè si es veu el vídeo, en el vídeo apareix una conversa que podria tenir qualsevol a casa seva, només que anar, bueno, en el moment que et poses un micro davant és un delicte, no? I no hauria de ser un delicte, una crítica social. Jo vaig anar a sentir el Baltoni, que la torna, no fa gaire, que va venir, i bueno, ell mateix deia, bueno, potser, perquè ell va escriure aquestes cançons quan tenia 17-18 anys, 21 anys ara, aquest noi. Llavors deia, bueno, és que potser, clar, no era de bon gust, no?, el que jo vaig escriure, deia, però bueno, una cosa és ser de mal gust o de bon gust, i una altra cosa és que fiquen a la presó per fer una crítica social que, bueno, que ell estava acostumat a sentir entre els seus amics, al bar, a la feina, vull dir que tampoc són coses que enaltimen el terrorisme. A veure, jo he vist molts tuits de gent que diu de tirar una bomba als podemites, no?, com es vulguin dir ells, i no, aquí no passa res. Tu dius que tiraràs una bomba a Gènova i ja enaltimen el terrorisme, vull dir, fins a quin punt...
Hi ha un doble rasero, no?
Clar, efectivament, i sempre és cada cop que es parla d'algun que té que veure amb el franquisme o aquesta, bueno, tenim aquesta herència que tenim, que la tenim a la política, la tenim també a nivell judicial, l'Audiència Nacional, com ja sabem, és un organisme que es va crear, un òrgan que es va crear per combatir ETA. ETA actualment està desarticulada, llavors ara es dedica a perseguir tuiteros i raperos, això sí, que es fiquen amb l'estatus quo, no?, amb la corona, amb el franquisme o amb la gent afí a aquests pensaments més de dretes, no? Llavors, això, òbviament, és un atac a la democràcia i qualsevol societat que es pensi sana i en una veritable democràcia no hauria de consentir això.
Bueno, està bé que facis aquest matís de dir quan, que sobretot aquests casos s'estan donant quan es tracta d'atacs al poder, no? Perquè en veritat podríem dir que ofenses, per exemple, a camps de futbol, tertúlies, evidentment a les xarxes socials en trobem constantment. Un cas molt paradigmàtic, doncs, sí, pot ser la violència sexista, però totalment. Aquesta, diguem, ofensiva jurídica i policial, doncs, es donen uns casos. Si et sembla, per també anar aterrant a... Bueno, en aquest sentit, dic que no ho hem dit, que el hashtag, si vols dir quin és el hashtag de, també de tota la campanya, perquè té molt a veure amb aquesta, amb sí, aquesta filosofia que estàs explicant.
El hashtag és No callarem i tenim un altre que és Demà pots ser tu.
En aquesta
també en castellà, mañana puedes ser tu, perquè és així. Vull dir, avui és aquest noi raper i demà qualsevol altra persona que faci un tuit.
Molt bé. I a part de la campanya en si, que com dius porteu ja setmanes o mesos, no? Segurament més aviat mesos.
Bueno, la campanya no fa tant, un mes que vam començar, però nosaltres ja fa mesos que parlem d'això, que intentem fer alguna cosa. Sí.
I sobretot, diguem, això es visualitzarà amb una jornada que hem avançat al principi del programa i hem anat dient també per xarxes, que és el 21 de maig, que si et sembla, si la vols explicar amb més detall.
Sí, i tant. A veure, això és un esdeveniment que farem el 21 de maig al Parc Gran Sol del barri de Llefià, de Badalona. Estem agraïts als veïns, a l'Associació de Veïns de Badalona, que ens han cedit l'espai. També la CUP, en certa forma, ens ha ajudat, i Barcelona en Comú també, en certa forma, però sobretot les entitats que hi ha darrere, que he comentat al principi, i els artistes que hi participen de forma... Bé, és un concert i totalment gratuït. Vull dir que ells no cobren res per actuar, ho fan per la mateixa sentiment de solidaritat amb la temàtica. Hi ha artistes com Adel Pla, Maika Makovski, Fermín Muguruza, Reinald Colom, Javier Gallego Crudo, Sal, Seward, Lágrimas de Sangre, Sergio Daca, el mateix Baltònic també, entre d'altres.
Eina, i, no? Teniu sí. El cop en el cartell.
Exacte.
Algunes bandes, perdona, que han estat
amb patita en car pròpia pues, aquest, tota sí, aquesta ofensiva.
També, efectivament, sí. Aquest és el primer cartell. Demà traurem noves... Bueno, ja hi haurà més gent que participarà, llavors hi haurà més noms demà. De moment, aquests són els que tenim.
Vale, Ovidi 3, etcètera, etcètera.
Ovidi 3, etcètera.
Això recordem, ho has dit, és el 21 de maig, que és un diumenge, a l'amfiteatre del Parc del Gran Sol, al barri de Llafià, a Badalona. I pots dir horaris? Perquè amb tota aquesta llista, suposo que això pot durar rato.
Molt de rato, sí. A veure, a les 12 del migdia és la idea fins les 10 de la nit. I hi haurà també una paella popular, per tant, si aneu sense dinar, podreu dinar. I esperem que hi vagi molta gent, sobretot per donar suport, per donar visibilitat, no? I perquè ens sensibilitzem entre tots amb la temàtica, perquè és molt greu i hem d'estar allà. I sobretot hi ha una cosa que necessitem, que és el concert és gratuït, obert a tothom, però si es pot col·laborar a través de la campanya de Goteo, que hem fet el crowdfunding, perquè si no arribem a aquests mínims no podem fer el concert. Llavors necessitem aquests diners. Ara de moment anem molt... Tot i que a xarxes s'està movent molt bé, els vídeos s'han fet virals i s'està parlant molt, sobretot en l'àmbit de la cultura, del turisme, etcètera. El turisme, que vosaltres sabeu també, que també pateix una repressió, més enllà d'això no es veu reflectit, no sabem molt bé per què Agoteo i fem una crida des d'aquí, sisplau, que ens ajudeu, que les empreses seran barates, que no cobrem entrada, però sisplau, un petit...
Que la gent col·labori, no?
Sí, fins i tot 3 euros, sí, del que puguin, no?
Avui és diumenge 7 de maig, i llavors a dia d'avui falten 21 dies perquè tanqueu aquesta campanya, que és la que permetrà que es pugui fer aquest event el 21 de maig. Llavors des d'aquí nosaltres també animem això, com dius, a la gent aporti per poc que sigui. A més, aquest programa se sent no només a Barcelona, entenem que la gent que sigui de Barcelona i Rodalies, pues, també una forma que pots recolzar és anant allà i suposo fent gasto també aquell dia, però també molta gent que pel que sigui es pensa que no pot anar, pues, en veritat, una manera que té de col·laborar és aportant diners a la campanya perquè es pugui fer el concert, no? I llavors des d'aquí també animem això, també tothom que ens escolta, de sigui d'on sigui, que això és a nivell, en què l'event es faci a Badalona o a l'entorn de Barcelona, pues, de tot el país, no? I com sí, dius, tu és agoteo.org, busqueu No Callarem o Llibertat Baltònic.
Sí, exacte. I hi ha recompenses tan interessants com un concert en el grup que més agradi, doble.
Fantàstic, no?
Llavors, bueno, hi ha coses interessants també.
Què vols dir, un concert doble?
Doncs dues entrades.
Vale, d'aquí tu escollis. Molt bé.
Pots anar amb qui vulguis, al concert de la persona o de l'artista que més t'agrada.
D'Albert Pla, si és que li deixen fer més bolos.
Exacte.
Vale, molt bé. En veritat, teniu, com has dit abans, bastant on escollir, no? Allà, a més, si aneu tant a l'event Facebook com a la pàgina de la vostra campanya Goteo, podeu veure, pues, el detall, no?, de tota la gent que tocarà.
Exacte,
i escoltar,
exacte.
Veure aquest vídeo que hem punxat.
Exacte.
Vale, molt bé. Nosaltres aprofitem per recordar també que, a part de música, suposo que hi haurà més gent present, no només músics, i entre altres estarem nosaltres, com de l'FM, fent ràdio.
Sí,
que per fer, bueno, també donar el nostre granet de sorra, i en principi estarem des de mitja tarda, bueno, d'acabar de concretar, però és just d'aquí dues setmanes, o sigui, igual que estem fent aquí ràdio nosaltres, pues, l'Assemblea Majares i el company de Tot Demana Ser Pintat, i amb segurament col·laboració d'altres contrabandistes i potser membres d'alguna altra ràdio lliure, pues estarem allà intentant fer entrevistes de gent que pol·luleu per allà, de la plataforma, artistes o qui sigui, i també punxant trossos de lo que estigui sonant, per qui, per lo que sigui, no pugui desplaçar-se.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Qui vulgui saber una miqueta més detall o tenir una entrevista una miqueta més llarga, us recomanem també l'entrevista que el company de Tot Demana Ser Pintat us va fer el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, en la jornada que es va fer en el Borsi del Gòtic, on varia gent del vostre col·lectiu, no?, de la vostra plataforma, pues, vau ser allà, no?, per explicar la campanya. Pues això podeu recuperar a podcast.gondrana.org. I res, Mar, doncs, no sé, des d'aquí molts ànims amb la campanya i amb tota la logística pel concert, que pinta que deu ser bastant de curro, això.
Sí, bastant. Però no hi dolor.
Molt bé. I llavors, Ens trobem el 21 i ja us segrestarem allà per també ens expliqueu amb més detall pues, també què passa a partir del 21 de maig.
Vinga, companyes, gràcies.
Bueno, molta sort.
Ens veiem.
Molts ànims i us deixem ara amb una cançó, si et sembla, si no veieu cap problema, de l'Albert Pla. I mira, concretament, ja que estem parlant de llibertat d'expressió, i l'Albert Pla també, per això suposo que participa, és una de les persones que també ha patit en car pròpia pues, limitacions a tocar en alguns municipis, escoltarem La Colilla, que jo crec que
mira,
també
perfecte.
És alguna de les cançons que a cert tipus de gent li pot fer més ràbia, no? Pues molts ànims i una abraçada a tothom que lluita per la llibertat d'expressió.
Una abraçada i a contrabanda a tots els que esteu allà.
Vinga, salut.
Merci, adéu.
Humo. Que estoy que echo humo. Era una camioneta repleta, de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos, grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, se dio por miedo que seguía huyendo y siguió rodando y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo.
Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, proteja esa pobre colita.
Que echa humo. Que echa humo.
Y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta, pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas y también gracias a la policía.
Pues ara que acabem de tenir aquesta conversa amb la Mar de la plataforma No Callarem, que recordem que fan aquest concert per la llibertat d'expressió on participarem contra la banda el 21 de maig, aprofitem per comentar una convocatòria que és avui i que és bastant vinculada, tot i que la gent que ens escolteu en diferit ja fareu tard. És avui a la Cinètica, que és aquest centre social i cinema ocupat de Sant Andreu, on els companys de Títeres des d'Abajo, que hem tingut aquí diverses vegades, estan fent el seu espectacle, La Bruixa i Don Cristóbal, que té molt a veure amb les coses que ens ha explicat la Mar i que denuncia de tota aquesta campanya. I després un documental que també va molt vinculat, que és El Gobierno del Miedo. Això potser sí que arribeu a temps i sobretot a les intervencions que hi ha a partir de les 8 del vespre. Tot això avui, 7 de maig, a la Cinètica.
Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría llegando a Florida, pues... que era una centésima de milésima, explotó esa base de la marina, de esas que fabricaban yo que sé porquerías, atómica, química, muy radioactivas. Tomar por culo toda Florida, las dos Carolinas, la pobre Virginia, y en el oeste llegaba noticia que el fuego seguía, seguía y seguía. El fuego se iba de ningún Laredo, cruzando el desierto por el gasoducto, y en California fue recibido con artificios y pirotecnias. Welcome to the United States of America. Santa Bárbara bendita, proteja esta pobre colita.
cacha, cacha, humo.
De Carlos Cuesta seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba a sus pies y muchos efectos especiales para quemar todo Silicon Valley. Llegó a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue pa' Las Vegas y tirada en la acera vio otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. ¡Arriba y arriba y arriba! Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El cobardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la Colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina, ya que la Colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera, me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire!
Som les veïnes.
Les que portem anys veient com el nostre barri va a terra sense saber per què.
Les que veiem que sempre són els mateixos qui fan negocis amb les nostres vides. Som aquelles a qui han fet fora de casa seva.
I som les que ens resistim a marxar.
Som les que creiem en els barris.
Les que creiem en carrers, places i mercats.
Som les que ens resistim a viure en un parc temàtic.
Les que no volem més hotels ni pisos de luxe.
Som les veïnes que resistim a un model que ens engoleix.
El verd, un color per respirar.
No una parcel·la on especular.
Som les Joanes.
Aries.
Naus.
Ferrans. Que estem cansades de sentir parlar de Núñez, Navarros, Engels amb Volkers.
Som la gent dels barris.
Les que ens neguem a marxar.
Les que no ens rendim.
I estem cansades.
I diem prou.
Som veïnes. Som Vallcarca. Salvem el casc antic de Vallcarca.
Barcelona no està menda.
Fem fora la plaga.
Bueno, contrabandits, contrabandides, estem ja quasi a l'equador del programa, són les 8 menys quart i seguim a la sintonia lliure Contraland FM, 91.4, 3w.contraland.org. Després d'escoltar la Colilla de l'Albert Pla, hem empalmat amb un vídeo de l'Assemblea de Barri de Vallcarca i com introduïa sobretot Doctor Axioma, avui teníem visites, no?
Clar.
Si les volem introduir, que hi ha qui han invadit l'estudi.
Bueno, però perquè no presenti jo a ningú, no? Millor si us presenteu vosaltres i diguem-ne, no? I ho fem així tot més participatiu i amb més ganes.
Pues jo sóc l'Aran de l'Assemblea de Vallcarca i vinc acompanyada per la Naïm, que no vol parlar. Vols parlar?
No,
de moment encara no.
Mare, ja parla. I després tenim,
jo sóc Albert, vinc de l'Associació de Famílies d'Alumnes, de les AFAs, de, en el meu cas, de l'Escola Montseny, que és l'escola pública del barri de Vallcarca.
Clar. Doncs dit això, ja sabeu, contra majares i contrabandidos que portem temps parlant de diverses problemàtiques que afecten el barri de Vallcarca, que té a veure amb la destrucció, diguem-ne, de lo que seria el casc antic de Vallcarca, però també té a veure amb tota una sèrie de fets reivindicatius que el propi teixit associatiu del barri està duent a terme, i avui venen l'Aran, la Naïm i l'Albert a presentar-nos el que serà la convocatòria d'una manifestació el proper dissabte, dia 13 de maig, a les 11 al matí, on es farà, diguem-ne, es planteja, diguem-ne, com una acció reivindicativa des de molt transversal, des de diferents entitats, gairebé crec totes, ara ens ho confirmaran i com anen les negociacions i les coses de si voleu, perquè surtin totes aquestes entitats, doncs serà, bueno, un acte molt transversal, un acte molt col·lectiu, que sortirà a les 11 del matí des de la plaça Lesseps, farà un recorregut a l'avinguda de Vallcarca cap a dalt i acabarà al nucli del casc antic, o al nucli antic de Vallcarca, que és ara, bueno, que és un dels elements, diguem-ne, més reivindicats, perquè és on hi ha un dels conflictes, diguem-ne, vigents ara, no, que seria un dels solars és propietat de Núñez i Navarro i vol construir, diguem-ne, amb un model de barri que no sabé a lo que han estat les reivindicacions pròpies del veïnat, per dir-ho així, vale? Ara sembla que ho he dit tot, però no, tranquils. Ara començarem a desenvolupar mica a mica tot això, vale? Bueno, no ho sé. Això és, diguem-ne, pel motiu bàsic perquè us havíem convidat, Ara bé, la meva pregunta és, per fer una miqueta de context, és d'on ve aquesta reivindicació del casc antic? Per què? I, bueno, i quin ha estat el teixit, diguem-ne, una miqueta associatiu que ha portat endavant aquesta reivindicació?
Bé, si vols començo jo, Aran, sí, et sembla? Doncs bé, nosaltres des de l'Associació de Famílies d'Alumnes teníem molt clar des de la Junta que una associació de famílies d'alumnes tenia que estar implicada no només amb les coses que passen a l'escola, que òbviament han de ser-hi, sinó amb les que passen al barri, no? D'aquí comença la nostra voluntat d'estar com molt, molt al contacte del dia a dia amb tot el que estava passant a Vallcarca. Venim de lluny, venim d'un procés que s'ha anat carregant progressivament al barri i que tots els veïns i les veïnes hem estat testimonis i ho hem pogut anar veient i hem pogut anar contemplant aquesta barbaritat. I arrel d'això es van convocar unes jornades el 2014, unes jornades que es va proposar l'Ajuntament d'aleshores, que no és el d'ara, era l'anterior, i en les jornades on ells mateixos eren molt conscients del greuge que s'havia comès a Vallcarca i volien començar, on eren conscients que s'havia de revertir d'alguna manera, tot i que ben bé no sabien com. Per tant, els van fer aquestes jornades on els van convidar diferents entitats del barri de Vallcarca, totes elles, i des d'aquí es van arribar a teixir una sèrie de consensos que van acabar amb unes conclusions d'aquestes jornades que on va sortir un model de barri, podem dir-ne, un model de barri salvant les diferents distàncies ideològiques o de visions que tenien les diferents entitats, però que sí que hi havia uns consensos comuns de com havia de ser la Vallcarca que tots volíem. Les jornades aquestes es deien el barri que volem, em sembla recordar.
Sí.
A partir d'aleshores, aquestes conclusions deriven una taula d'urbanisme, no?, on també es conviden diferents entitats a participar-hi. Una taula d'urbanisme que hauria de ser o es pretenia que fos una taula de concertació on tothom pogués opinar amb el mateix nivell, però van esdevenir una taula més aviat informativa on l'Ajuntament informava dels seus plans i nosaltres podíem anar o estar informats de primera mà o incidir en alguns aspectes com vam anar fent, no? Però el que valoro jo d'aquesta taula, si més no, és el teixit que s'ha anat generant, no?, d'unitat entre les diferents entitats, com he dit, algunes amb característiques molt diferents. Fins a arribar avui, a la convocatòria d'aquesta manifestació, ja que el constructor Núñez i Navarro, amb el seu model d'edificis i amb el seu model de ciutat, posava completament en perill els consensos que havíem arribat en aquestes jornades.
Clar, aquí, i abans de profunditzar més, potser en el que són les taules o tal, que també és un tema. Clar. Jo crec que la pregunta seria, en aquests consensos, que crec que són de les taules de treball de 2014 i tal, per exemple, no, perquè és, diguem-ne, una miqueta el leitmotiv de la convocatòria de la manifestació. Quin lloc ocupava el nucli antic del barri? Era una reivindicació, diguem-ne, més o menys consensuada? Diguem-ne, era una qüestió més, diguem-ne, és central, no és central?
És que a les jornades participatives del 2014 es va donar la casualitat que aquella mateixa setmana, per 28 de novembre del 2014, hi havia una amenaça de desallotjament en una de les cases que formen part del nucli antic al carrer Argentera. Llavors, el fet de que coincidissin per casualitat les dues històries, la gent que vivim en aquests carrers vam fer sortir com aquesta problemàtica molt a la llum a les jornades, i la gent va prendre consciència de que si no es protegia o es feia quelcom per revertir la situació, la moguda era que hi ha cases d'aquell carrer que són de Núñez i Navarro, on ell el que pretenia era enderrocar-ho i construir de nou. Llavors, en plan, si el poc que queda del que era Vallcarca, el nucli antic de Vallcarca, a sobre ara Núñez encara pot seguir enderrocant, no anem bé. Llavors, el fet de que coincidissin aquestes dates, doncs, va fer que es fes pressió respecte de la protecció d'aquest nucli antic, i amb el govern de Barcelona en Comú ells es posen les piles i aconsegueixen, bueno, en lloc de patrimonialitzar-ho, el que fan és es treuen una modificació del pla general, que significa que amb la qual, si algú tira a terra els metres quadrats a construir en el nucli antic, seran menys dels que hi havien previ a l'enderroc, no, diguem? Mm-hmm. Llavors, amb aquesta manera s'incentiva que els constructors no vulguin enderrocar i construir de nou, sinó que es tendeixi a rehabilitar en un futur, quan el barri estigui com revaloritzat, no?, pels interessos immobiliaris.
Diguem-ne que llavors la reivindicació era prou enderrocs.
Era prou enderrocs i sobretot protecció d'aquest nucli antic, no?, perquè queda molt poc de lo que era Vallcarca. Llavors és en plan, pues, si no es fa res, la cosa podia ser que estigués en perill, no? Llavors ara que s'ha aconseguit que s'ha aconseguit protegir aquesta part del nucli antic, ve Núñez i Navarro i li donen la llicència per construir el projecte que ell tenia des del 2002, que és construir blocs de 4 pisos en carrers on les cases no en tenen més de 2. Llavors aquí, al ser la primera llicència que s'otorga també a Vallcarca després de tots els anys de parón de la crisi immobiliària, fa que els ànims estiguin molt caldejats, perquè potser en un altre solar haguéssim reaccionat potser d'una altra manera, però el ser el solar del nucli antic és una cosa que xoca molt amb aquests consensos que s'havien assolit.
I en el marc de context també el que volia explicar, i és important que aquí ho hem dit, com altres mitjans també, que potser no han silenciat tot el que ha passat a Vallcarca, que ara sí que comença a sortir a diaris, no? Ho estem veient constantment, que sigui a Periódico, Vanguardia, darrerament a BTV, però durant molts anys hi ha hagut molt silenci des de mitjans tant generalistes com municipals. És clar, hi ha tots uns antecedents previs, no? El 2014, totes aquestes jornades que va convocar l'Ajuntament i el districte venien, diguem, també com a resposta a unes jornades participatives que anteriorment, el 2013, organitzava l'Assemblea de Barri de Vallcarca, amb la col·laboració d'altres entitats que, com Arquitectes Sense Frontera, que es donava, bueno, que diguem s'oferien també a visibilitzar aquest conflicte, perquè entenien que era un conflicte que ja transcendia el barri de Vallcarca, i evidentment, i això també l'Aran pot explicar-ho molt també, hi ha tots uns antecedents, potser no sempre amb èxit, però que en el barri hi ha hagut una resistència a aquests plans que portaven a la destrucció del model de barri amb cases baixes, que ja venien d'això del 2002 i a vegades fins i tot prèviament, i que amb la crisi es van aturar, però ja va haver uns certs intents ja durant molt temps d'intentar aglutinar esforços, sigles i gent per aturar això. Per sort ara, i aquesta, no, dient-ho potser més des d'algú que tampoc ha estat implicat directament a la convocatòria, sí que el que salta a la vista i és per congratular-se és que s'ha aconseguit, com tu deia, com a axioma deia, per fi que pràcticament tothom o el 95% d'entitats i col·lectius del barri sí que signi, no? En aquest sentit, tu, Albert, us presentàveu com algú de l'AFA de Montseny, però hem de dir que a part de l'AFA de Montseny hi ha les altres AMPAs de centres educatius del barri, no? I tot, tu estàs dient totes, vull dir, això és un salt qualitatiu a nivell d'unitat que potser és la diferència, no?, amb tota la història que hi havia hagut de resistència, tot aquest intent aquests plans urbanístics que hi havia.
Clar. I diguem-ne, no?, que en aquesta idea del context també, no?, i per exemple això amb el Carregades de Raons, que és un dels materials que des de l'Assemblea de Vallcarca s'ha generat, juntament amb el col·lectiu d'arquitectes Volta, jo crec que és força interessant veure, diguem-ne, tot el que ha estat l'històric de la destrucció del barri, perquè ara el moment d'atenció és, com molt bé deia l'Aran, és el moment de construcció amb idees, diguem-ne, el casc antic del model Núñez i Navarro, però perquè venim de tot un context de destrucció del casc antic o del nucli antic de Vallcarca, que és força important. O sigui, estem parlant que, si crec recordar, que entre el 96 i el 2010 gairebé es perden el 70% de les cases, dels habitatges que hi havia de...
És que en aquella època jo crec que l'enemic era massa fort i la correlació de forces ens era totalment desfavorable. Llavors és en plan, passa la crisi i la mentalitat canvia, i un poder que abans era omnipresent com Núñez i Navarro o l'Ajuntament mateix, ara el veiem d'una altra manera, no? Perquè hi ha hagut un canvi de consciència social que fa que les constructores es vegin d'una manera diferent a com es veien a l'igual abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, i els hi veus les debilitats i veus que pots construir una lluita en contra, no?, d'ells, com si diguéssim que abans era molt difícil.
I que no estem disposats a tragar una altra vegada el mateix, no? Vull dir, jo crec que un dels claus que s'hagin pogut sumar tantes entitats i associacions de tipologies molt diferents és no volem una altra vegada ara que ens traieu el poc que ens queda del barri. Ara tenim una il·lusió per un barri que volem construir entre tots, un barri que té unes característiques molt determinades, un barri de cases baixes, un barri sostenible, un barri socialment just, i que Nina Navarro foti ja un mamotreto o els que vulgui construir, això trenca totalment tots els consensos i tot el treball que s'ha fet fins ara. I les entitats, des de les AFAs, a l'Assemblea de Vallcarca o totes les que surten aquí representades en el manifest, no estan disposades a tragar una altra vegada amb això.
Clar.
I per això sortim al carrer, i per això tenim més força ara que fa uns anys enrere també, eh?
Clar. Però clar, i és un dels temes que veníem parlant amb els Majares, però diguem-ne, la convocatòria d'aquesta manifestació és una conseqüència, diguem-ne, de tot el que ha estat les taules de treball, o bueno, tot el que hauria d'haver estat o el que haurien d'haver estat les taules de treball no han estat. Diguem-ne, la convocatòria d'aquesta manifestació també té a veure, òbviament els que coneixem mínimament l'històric de Vallcarca sabem que les negociacions o que les taules aquestes quan hi havia Convergència i Unió eren duríssimes, i ara se suposa que ve una mena de consistori, una miqueta que podríem dir que s've el o bueno, que és més proper a les reivindicacions veïnals, però tot i així, tot i que fan tota una sèrie de processos participatius, en realitat, diguem-ne, allò no acaba cristal·litzant a moltes de les reivindicacions d'algunes de les entitats del barri, i és per això que es convoca una manifestació també, no? Ho entenc així, es pot matitzar, podem donar-li una miqueta més de profunditat.
Sí. Jo penso que l'Ajuntament també juga amb això, és a dir, ells tenen uns pressupostos, poden arribar fins on poden arribar, tenen els interessos i els acords que no coneixem també amb els privats, per tant, ells també juguen a que nosaltres fem pressió. Si nosaltres fem pressió, ells ho tenen més fàcil per poder collar també a la seva manera Núñez i Navarro. Però hem arribat fins aquí també, si no haguéssim fet totes les entitats, tota la pressió que estem fent, no estaríem en una posició de força com tenim, penso que tenim ara, ja es veurà amb el temps, però tot això és fruit d'aquestes taules que jo els hi dono molt poc valor en quant a la practicitat del que es volia donar en un inici, però sí que els hi dono el valor col·lateral, no? Que és el que deia abans, no? Que ha servit perquè moltes entitats que no ens coneixíem ens coneguéssim, no? Teixíssim aquestes complicitats i poguéssim entre nosaltres establir un nou marc de relació, que és el que valoro molt positivament, i el punt on estem ara, que ens permetrà construir entre tots la Vallcarca de demà.
A part que nosaltres, jo crec que des del principi ja teníem clar que les taules de concertació tenen com un recorregut, no? I arribes fins on arribes. O sigui, amb un govern que, per més progre que sigui, no té la capacitat de gestionar coses que se li escapen respecte a la propietat privada, a les expropiacions, no sé què, vull dir, el recorregut és curt. I jo crec que d'alguna manera hem esgotat una de les vies i ara toca l'altra.
Clar, aquí...
Volia més que res fer una pregunta a un mateix, perquè ens està escoltant gent que realment a lo millor potser no està situada en l'actualitat de Vallcarca, i llavors potser explicar una mica més alguns termes que estem donant com percentatge. Llavors, quan parlem de taules de concertació, si podeu explicar realment, o sigui, qui impulsa, qui està sentat...
O sigui, quan es fan les jornades participatives, aquestes de 2014, que ho fa l'Ajuntament de Convergència 6 mesos abans de que se li acabi el mandat, organitza una associació que es diu Arquitectes Sense Fronteres, que tenen una visió de lo que ha de ser l'urbanisme bastant propera a la nostra, en realitat, i llavors organitza unes jornades on s'assoleixen aquests consensos. L'Ajuntament de Convergència es treu com de la màniga el format aquest de taules de concertació per intentar dur a la pràctica, en teoria, aquests consensos que s'havien assolit en una història teòrica, no? El que passa és que això és molt pervers, perquè en realitat les taules de concertació només serveixen per legitimar les línies que es tira des de les institucions, bueno, des de la institució, des de l'Ajuntament, i venen a informar i a legitimar més que a ser una història participativa realment.
I el que es parlés o més o menys decidís allà mai va ser ha estat vinculant?
No.
Per tant, no.
No, mai ha sigut vinculant. Per tant... O sigui, amb algunes coses s'ha pogut incidir, amb fent que la participació... Bueno, hi ha un concurs d'idees projectat als solars públics de Vallcarca, s'ha pogut incidir en petites coses on ells també estaven oberts
a que se'ls hi variessin petites coses, però en el gruix central de la negociació ni s'ha posat directament sobre la taula si s'indemnitzava Núñez, si hi havia interès en que allò fos sol públic i que ressarcís una mica la injustícia que hi havia hagut a Vallcarca. O sigui, tot això mai ha estat sobre la taula. Estem parlant, doncs, a l'igual de tipologies d'edificis, de sostenibilitat de les noves construccions, mogudes molt parcials, no? Però el que és el sòl privat, que és el conflicte dur de Vallcarca, mai s'ha posat sobre la taula. Fins ara.
Totalment d'acord. A més, clar, és que el sòl públic és nostre, és de tots nosaltres, diguéssim. Per tant, aquí el que es donava era, bueno, fem aquest concurs d'idees, proposem, aquí sí que ens deixaven una mica, doncs, intercedir o participar en les suposades bases, etc. Però en el que és la xitxa important, diguéssim, com afecta la negociació amb el privat o com totes les coses realment transcendents, aquí era purament informatiu o una qüestió completament, bueno, d'opinar i poca cosa més.
Jo tinc una pregunta, si me sabeu contestar. És, o sigui, realment el sòl privat de Vallcarca que està afectat pel pla aquest urbanístic és de Núñez Navarro en gran part, no?
80%, diria. 80%.
Com es va anar fent, com va anar comprant Núñez Navarro això?
Bueno, ell sabia, clar, com funcionaven les coses i com segueixen funcionant encara en el món de l'especulació, va molt lligada la col·laboració molt estreta entre constructores i institucions, perquè el procés de Vallcarca va ser que en el 76 es va projectar aquest pla urbanístic, llavors es va deixar degradar el barri, no concedint més permisos per rehabilitar, per refer teulades que queien, bueno, com per diverses coses. Llavors això va anar degradant el barri i a partir del 97-98 comencen les expropiacions dels veïns, que alguns estan d'acord amb el que se'ls ofereix, d'altres no. Es construeix un edifici per reallotjar-los allà davant del metro de Vallcarca i les cases es van quedant buides i llavors es produeix un efecte crida d'ocupacions així amb gent amb poc arrelament al territori, diguem, que fa que encara es degradi més el barri i els pocs veïns que queden en vulguin marxar. Però paral·lelament, Núñez i Navarro ja està comprant aquestes cases. O sigui, està comprant els propietaris que tenen ganes de marxar i que venen a baixos preus, com per, o sigui, perquè ho veuen que no té més, que no poden demanar més valor. Però és que al cap de vegades menys d'un any o de dos anys, l'Ajuntament expropia les cases que acaba de comprar Núñez i Navarro pel triple del preu de que les va comprar Núñez. Llavors aquí està el pilotasso. I això ha sigut una pràctica habitual a l'Ajuntament de Barcelona durant molts anys i és el que va passar a Vallcarca.
Clar, en el cas de Vallcarca va passar
doblement beneficiats, no?
Sí, i en format barri sencer, podríem dir, no?
Sí, dir-te que una mica la política de Núñez ara ja està anar als llocs on sap que se l'expropiarà, saps? O sigui, ja forma part de la seva política, molt. Ja no amb interessos de construir, sinó de cobrar directament.
Per visualitzar una mica com a resposta a el que preguntaves del percentatge que té de propietat Núñez de Navarro, com està repartint la propietat a Vallcarca, especialment al nucli antic, es va fer una maqueta en el seu moment, també la col·laboració d'estudiants d'arquitectura, de l'Escola d'Arquitectura, que era molt visual, no? Que el que tenen les maquetes, i realment per molta gent en el barri va arribar a obrir els ulls de fins a quin punt estaven parlant de que Núñez i Navarro era el propietari majoritari d'aquesta part, no? I llavors es veia això amb colors, no? Que el percentatge era brutal dels propietaris privats. Dins dels propietaris privats, el principal era Núñez i Navarro, tot i que no l'únic. I en solars, no? Bastant també emblemàtics en el barri, on ara mateix se li està donant un ús important comunitari, com pot ser el solar UPAT, que també és un dels col·lectius sotassignants, ja pot haver-hi algun altre propietari. Però bueno, realment és el majoritari. El cas de solars públics, que al fi, per tant, propietat municipal, que al fi al cap és sobre l'únic que ara mateix ha sortit a concurs d'idees, doncs estan parlant de percentatges, no? Que no arriben al 20%.
Clar. De totes maneres, jo també volia preguntar, diguem-ne, per aquesta idea del context, també quan parlem de taules de treball, i sabent que no són vinculants i tal, clar, quina era la constitució d'aquestes taules de treball? Qui anava per part de l'Ajuntament? Qui anava amb els veïns i veïnes? Qui són els representants? Diguem-ne, perquè també aquí es veu part del, crec jo, part del límit d'aquestes taules de treball. Qui són les persones que, diguem-ne, que representen el veïnat? Qui són els representants, diguem-ne,
Bé, la taula de, aquesta de treball ja, jo crec que es va conformar perquè ells tenien com aquesta urgència de poder justificar les seves accions, i es va conformar, van fer com una radiografia feta per ells de les diferents entitats del barri, i es van convocar les entitats que es van convocar aleshores. Bé, podem dir que la representativitat d'aquesta taula és bastant discutible, és un tema que sempre hem tractat les diferents entitats i l'hem posat sobre la taula. Per què? Doncs perquè hi ha entitats que no hi són, hi ha entitats que no saps per què hi són i estan a tot arreu sempre. Bueno, és una mica discutible. Nosaltres vam, des de les AFAs vam demanar de ser-hi, ningú ens havia convocat en aquesta taula, érem una entitat del barri més. Per què no hi érem? No ho sé. Perquè hi ha altres? No se sap. Ells van fer com una radiografia i suposo que eren les entitats que en algun moment eren més actives al barri o venien d'una herència determinada o ho desconec, i van fer aquesta convocatòria. A partir d'aquí s'ha anat treballant. Ells en són conscients, també val a dir que aquesta representativitat s'ha de posar una altra vegada sobre la teva de judici i replantejar-se de com es pot organitzar d'una manera millor. Des de l'Assemblea de Vallcarca s'ha dit que s'ha fet molta feina en aquest sentit de poder explicar a tots els veïns i veïnes tots els processos com s'anaven fent, que no quedés allò com una porta tancada on ningú més pogués saber el que s'estava manegant, sinó que s'ha fet un exercici de transparència. L'Assemblea de Vallcarca, la plataforma, també ha fet molta tasca en aquest sentit. I bé, estem en aquest punt. Per això et dic que tot plegat ens porta a aquesta manifestació de dissabte. Clar.
És que aquí ara ve la pregunta obligada. Quins són els motius per fer aquesta manifestació? Diguem-ne, entenent que no serà un únic motiu, sinó com d'aquest context que venim, diguem-ne, en cert sentit, frustrant, per dir-ho així, com és que s'acaba convocant una manifestació com aquesta i com és que s'acaba adherint gairebé o molts dels col·lectius que hi són al barri? No, aquestes serien les dues preguntes.
Home, després de l'última taula d'aquestes de treball on se'ns informa que se'ls dona la llicència per construir en un lloc barro, finalment, va ser una taula de molt trist record on els membres, els representants de l'Ajuntament fins i tot, se'ls veia molt incòmodes, però bé, els fets són els fets i ens van comunicar aquesta notícia. I a partir d'aquí les diferents entitats de veïns i associacions ens vam veure la necessitat urgent d'organitzar-nos i posar fre tot plegat, que si l'Ajuntament no podia arribar més enllà ho faríem nosaltres. I d'aquí sorgeix aquesta idea de treballar conjuntament, transversalment amb totes les entitats, amb totes les que es vulguin sumar, i convidar-les a fer un acte unitari en defensa sobretot del nucli antic, perquè no oblidem que la llicència aquesta que s'ha otorgat a Núñez afecta un solar que està al vell mig del nucli antic del barri, o sigui que trenca tota la feina que s'havia fet, tot el model que es vol preservar, tot el model de barri que vol que sigui Vallcarca, això ho posa en perill. No oblidem, per això ha aconseguit tant consens aquesta manifestació, entre altres coses. Doncs a partir d'aquí nosaltres ens posem a treballar, contactem les diferents entitats, les convidem a totes les entitats estan convidades a formar-hi part. Vol ser això una manifestació lúdica, transversal, festiva, d'orgull de Vallcarca, de sentir-nos de Vallcarca, que pensem a vegades que Vallcarca hem rebut tants pals que ens hem fet forts i per tant estem tots junts per tal de demanar que es respecti aquest model que està consensuat entre les diferents entitats i que ens ha costat molt arribar, no ho oblidem, ens ha arribat molt a teixir aquests consensos i no els volem ara dilapidar de qualsevol manera. Ha de prevaldre l'interès general per sobre l'interès d'un sol constructor que es vol enriquir-se. És una cosa que tothom entendrà i per això és tan important que no només la gent de Vallcarca sinó de tot Barcelona vingui, perquè estem posant, o sigui, s'està jugant més que un model de barri a Vallcarca, que s'està jugant el model de ciutat que volem que sigui Barcelona.
I creieu que el Núñez, o sigui, ha aconseguit la llicència perquè porta molt temps demanant-la o perquè pensa que ha de començar a construir perquè si no se li pot revertir? la situació.
Bueno, sí, perquè ell considera que ara deu ser un bon moment, perquè entre que li donen tots els permisos i no sé què, pues al igual pensa que aixecarà, començarà per aixecar part de solars que té Vallcarca paral·lelament a que la part pública també es comenci a construir, no ho sé, amb ell li ha semblat que és un bon moment per demanar la llicència d'obres i li han donat.
Però no que hi ha, ah, que és una lluita política entre vosaltres, no?
Com
dient, veieu que si esteu fent, no, el pla aquest de veure què fan amb els solars públics i si fan coses, no? Com si hi ha propostes interessants, allò pugui generar un debat perquè...
Bueno, vols dir que es dona...
Se li perdi interès per ell, d'alguna manera, no? O sigui, com una política de fets consumats, no? Si comença... a construir, haurà començat a construir.
Bueno, clar, perquè lo ideal és que no comenci a construir, perquè un cop comença és molt difícil parar-ho, no, diguem. En les prèvies estan tots els camins oberts encara. O sigui, jo també fent una mica d'autocrítica d'aquests dos anys i mig de taules de concertació, o sigui, crec que ens vam ficar allà dintre sent uns pardillos i unes pardilles, llavors una mica han fet amb nosaltres el que una mica han volgut, llavors en dos anys també ens hem curtit una mica i ja no ens en passem qualsevol cosa, llavors és en plan, també nosaltres durant aquests dos anys i mig estàvem com ficats a la lògica de les negociacions, que llavors com que automàticament rebaixes expectatives, no? Llavors estàvem com demanant tota l'estona que per aquesta part del nucli antic l'Ajuntament indemnitzés a Núñez i Navarro per rebaixar altures, no? Llavors anaven passant els mesos i anaven sorgint debats, per exemple, dins de l'Assemblea de Vallcarca, on era en plan, o sigui, clar, la forma de fer urbanísticament parlant és que si a Núñez i Navarro li rebaixes dos alçades i en lloc de construir quatre només pot construir dos, segurament els pisos que construirà de només dues plantes seran de molt més a l'estanding per rendibilitzar-los molt més, tal i com quasi com si hagués construït quatre plantes, no? Però llavors això ens portava al debat de la gentrificació, que està molt a sobre la taula també a l'Assemblea de Vallcarca com a tot Barcelona, i ens creava una contradicció que érem com incapaços de sortir-ne, no? I llavors fins que ens vam donar compte que el problema pel nucli antic de Vallcarca, i ja veurem si per la resta de Vallcarca també, que és propietat de Núñez i Navarro, no pot ser ell qui construeixi, o sigui, s'ha de convertir en sòl públic i a partir d'aquí podrem aturar la gentrificació, perquè si no estem com o sacrifiquem el model de barri a nivell arquitectònic o ens mengem la gentrificació. Llavors volem sortir d'aquesta diatriba que en realitat és perversa i volem que es conservi el model de barri, no volem que això comporti gentrificació.
Clar, és que en tot aquest context, una cosa que ens hem deixat, que ja no és només a nivell de Vallcarca, però Vallcarca és un dels barris on s'ha notat més, és que aquest procés de turistificació o elitització, perquè ja no només està vinculat al turisme que ha viscut Barcelona, s'ha expandit de l'espai on estem ara, per exemple, no? Vull dir, el Gòtic i tots els voltants de les Rambles, aquí ha anat passant gent els darrers anys de diferents barris i col·lectius on aquesta taca d'oli del model Barcelona s'ha anat ampliant, no? Ho estem vivint ara molt en zones com poden ser Sant Antoni, Poble Sec o Poble Nou, però en el cas de l'elitització que ha viscut Gràcia i gentrificació com a barri, pues on s'està ampliant molt clarament és a Vallcarca i la Salut, no? Llavors, en aquest sentit, hi havia tota una crisi econòmica que d'alguna manera tampoc no feia rentable ni no feia rentable a ningú construir i gastar diners en lloc, i a sobre, un cop s'ha acabat aquesta crisi, ha arribat un moment que en paral·lel en aquest barri de cop han començat a aparèixer turistes, que abans fa uns anys ja hi passaven, no?, per anar al Paraguai, però ara només ja no és que passin per anar al Paraguai, sinó que fan coses, no?, que es paren, que compren, etcètera. Doncs en aquest sentit també està clar que és una de les dimensions que ha de tenir en compte, no?, una lluita ben a la Vallcarca. Doncs això sembla... que podríem fer un paro musical,
sí,
no?
Sí, abans de parlar d'un fet que crec que jo crec que és important que en parlarem, que serà entre l'última taula i mira, ara que ve la trucada, entre l'última taula i la convocatòria d'aquesta mani també va haver una visita a Núñez i Navarro, diguem-ne, com per apropar punts de vista. Deixem-ho aquí. Vale.
Bueno, tenim una trucada que de fet és una cosa que anàvem a dir, que si durant la pausa musical algú s'animava a comentar qualsevol cosa, doncs bon és el cas. Escoltarem trucada o música?
A què vulgueu? Jo podria trucar i no podria...
Posem la trucada.
Hola.
Hola.
Encens?
Sí.
Encens? En qui estem parlant?
Sí, en Cor.
En Cor? Espera, que t'he acabat de posar d'aquí.
Hola.
Hola, bones.
Sí, estàs a l'aire, tot i que tenim alguns problemes per escoltar-te, però...
Escolteu.
Estàs a l'aire.
Escolteu.
Ara millor, sí. Digues, va. En qui parlem?
Parlem amb en Cor Meza.
En Cor Meza.
Sí, sí, doncs, bueno, hola, què tal? Soc el Jordi, el doctor Axiom aquí, i res, t'havíem contactat més que res perquè sou un, bueno, tu ets membre de la FAB i ets un de la, o sou una de les entitats que heu donat suport a la manifestació que es farà el dia dissabte 13 de maig a les 11, des a plaça, o la convocatòria és a plaça Lesseps, bueno, sota el lema Salvem el nucli antic de Vallcarca. I bueno, volíem preguntar-te, diguem-ne, tu que no, o sigui, tens una certa vinculació amb Vallcarca, però admires, diguem-ne, la realitat, diguem-ne, de Vallcarca des d'un altre prisma, què us ha mogut a fer, diguem-ne, o a donar suport a aquesta convocatòria?
Bueno, abans de tot un aclariment, en realitat jo no pertanyo a la FAB en qualitat de polític de la FAB, sinó que treballo per la FAB, perquè jo sóc sociòleg. Vale, porto ja 7 anys treballant per ells com a sociòleg i demés, en plantilla, de fet, i també don classe a la Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, al grau de Sociologia. I bueno, igualment tinc el seguiment del tema, perquè precisament per la meva feina de sociòleg allà, de tècnic, hem arribat, diguem, ens vam trobar amb el cas de Vallcarca recentment, per dir-ho d'alguna manera, a la FAB teníem notícies del problema, de la problemàtica que hi havia allà des de fa temps, però no sabíem l'estat de la qüestió i sobretot la nova configuració també d'actors ciutadans o veïnals que s'havia configurat allà també, sobretot després del 15M i bueno, la nova empenta que hi havia davant del que es volia fer allà amb el pla, amb la modificació del pla general, no?
Clar. I llavors, diguem-ne, des d'aquesta o des d'aquesta distància, però al mateix temps, diguem-ne, d'un cert coneixement, què us porta a donar suport a la manifestació? I després, diguem-ne, la problemàtica que té lloc a Vallcarca és una problemàtica que, per exemple, seria perfectament homologable en altres barris?
A veure, o sigui, el que hi ha a Vallcarca, o nosaltres es considera més o menys l'anàlisi que fem de Vallcarca, és que és més o menys un territori o un barri paradigmàtic en el problema general del model de la ciutat que tenim ara, del model de l'alta mercantilització de la ciutat com a espai, diguem això, més per fer negoci que diguem-ne per facilitar la justícia d'accés als recursos que dona la ciutat a totes les veïnes i veïns. I clar, evidentment el que va passar a Vallcarca en el seu moment, que semblava una mena de pla urbanístic fet a mida dels constructors o de les immobiliàries més grosses de la ciutat, principalment Núñez i Navarro, representa molt bé el que passa més o menys a tots els barris. O sigui, no és que hi hagi un barri homologable, sinó que, de fet, el tema de Vallcarca com a tema paradigmàtic de la ciutat, diguem-ne, podem identificar a molts llocs de la ciutat i gairebé tots els barris, no? O sigui, més o menys tenim present que, bueno, per exemple, per no, o sigui, un cas que no és el de Vallcarca, però que evidentment té les mateixes causes, no? Que és, per exemple, la Marina, no? La Marina és el barri que tradicionalment també se li conec com a la zona franca, la proximitat que té a la zona franca en si mateixa. I, bueno, fa temps es va planificar, diguem, fer un barri nou a sota, diguem, dels barris tradicionals de la Marina, que es dirà, o es diria, la Marina de Prat Vermell, no? Actualment són el que queden de les antigues cases barates que hi havia allà dels anys 20, anys 30-20, i al voltant hi ha una mena de solars que estaven destinats, sobretot, a, bueno, a la multiplicació del preu del sol, fent un pelotazo al costat justament de la via, bueno, de la ronda litoral, no? Això ho podem identificar també a tota la zona litoral de l'altra banda, de Diagonal Mar, de tot el front marítim, totes, diguem, d'alguna forma fer alguna cosa per expulsar el veïnat que hi havia allà i transformar, i, bueno, transformar l'espai de tal manera de que substituïm aquest, aquest veïnat tradicional per un veïnat nou d'alt poder adquisitiu i de procedència vària, a més a més.
Vale. Una cosa, diguem-ne, en aquestes... A veure, en aquestes situacions que s'estan donant a diferents barris, diguem-ne, estàs parlant d'una constitució, diguem-ne, del que seria la ciutat en un sentit, diguem-ne, mercantilitzat, marca Barcelona, etcètera, etcètera. Diguem-ne, quins serien el paper dels dos agents que en realitat, o bueno, dels tres agents que en realitat estan enfrontats aquí, perquè per una banda tenim el que seria el mercat privat immobiliari, d'una altra banda teníem l'Ajuntament i d'una altra banda tindríem els veïns. Com veieu vosaltres la relació que s'està donant entre aquests tres agents?
Nosaltres veiem, bueno, o almenys es veu clarament al repassar la història o analitzant la història recent de Vallcarca, des de la modificació del Pla General 2002, com hi havia, diguem, una acció directa des del consistori per, bueno, acabar amb un barri i, diguem, buscant directament la multiplicació del preu del sol aquell, que és molt tentador dins de la lògica mercantil, perquè està en un enclavament clau, valga la redundància, entre les rondes, bueno, entre la ronda del Mig o el General Mitre, amb la ronda de Dalt, a prop del Parc Güell, bueno, al costat directament, passant l'avinguda de Vallcarca connecta tot, al costat del districte també de Sant Gervasi, i d'alguna forma, evidentment, evidencia que bueno, s'organitza, diguem, des de l'Ajuntament un pla, diguem, per afavorir directament els interessos d'unes grans corporacions immobiliàries, no?, que si facilita que d'alguna forma, bueno, doncs, facin amb tot el sol d'allà i tenen a terra totes les cases tradicionals, acabant en un barri amb una història en si mateixa, no?, una història popular a més, no? Això va passar, diguem, al mandat, bueno, des del 2002 fins al mandat del Trias, o a la meitat del mandat del Trias, no hi havia cap diàleg allà entre el consistori i el veïnat, i si moderava, que evidentment, entre el consistori i les empreses immobiliàries, i, bueno, durant el mandat del Trias allà es troben amb un, bueno, amb un barri que ja està aixecat, que ja s'ha reorganitzat després del 15M i que comença, diguem, d'alguna forma a fer molt més soroll que el que feia abans, i no li queda més remei al consistori aquell del Trias, de fet, o sigui, curiosament, un dels ajuntaments més, bueno, amb més aspiracions mercantils respecte de la ciutat, però curiosament és el que obre una taula de diàleg i comença una mica el diàleg i demés. Allà, bueno, tothom se n'adona que hi ha un gruix de veïnat que està ben organitzat i que té bones raons, que estan carregades de raons aquestes veïnes per, precisament, oposar-se a tot el que s'havia planificat. Hi ha un canvi de govern, el canvi de govern aquest d'alguna forma, bueno, comença a fer cosetes en el sentit de donar veu al veïnat i demés, d'alguna forma continua sent insuficient, perquè recordem que totes aquestes veïnes, o aquest moviment popular de Vallcarca, té molt treballat el territori, té ben clar què fer gairebé en cada metre quadrat del barri, i bueno, històricament se'ls ha impedit treballar directament amb el veïnat i amb altres entitats i institucions, i bueno, d'alguna forma ara es comença a reconèixer una mica aquesta feina. Igualment, continua sent insuficient aquest diàleg, i es necessita d'alguna forma exemplificar, i per això ho veiem clar, donar suport a aquesta mobilització, deixar clar i posar-la més a l'opinió pública, diguem, tota la necessitat de, bueno, de repensar la ciutat en un sentit cap als interessos de la justícia espacial del veïnat.
Diguem-ne, també per una puntualització, diguem-ne, que és que no sé si ja s'estan sentint al principi del programa.
La primera part me l'ha perdut.
Clar, és que hem fet tot un context que diguem, sense menystenir el que va ser el 15M, òbviament, sí. Però sí que creiem que, diguem, hem fet un context que anava molt més enllà del 15M, i òbviament, sense menystenir-lo, com dic, i sabem que, diguem, a part de lo que va ser al final del 15M, va ser una tornada com als barris, diguem, com una entitat i una instància de treball, que va ser força important, però crec que l'històric de Vallcarca va una miqueta més enllà d'això, diguem-ne, només com a puntualització amable, sí. I res a veure amb iniciar una polèmica aquí ni res.
No, si tens tota la raó, de fet.
Ah, vale.
De fet, que fa la modificació del pla general i quan comencen els moviments allà, comença a aixecar-se un barri i a mobilitzar-se d'alguna forma, i això clar. Estem parlant des de principis de segle, no? Des d'aquest segle. Vull dir.
Bueno.
I, evidentment, no, el que dic, quan referencio el 15M només com a un moment per marcar, no? Un abans i un després, en tot cas, en el, pel que, sota el meu punt de vista, és, diguem, una mena d'altaveu d'aquelles reivindicacions i, bueno, i un enfortiment de la xarxa, no?
Clar, clar, clar.
No, i sí que té a veure, perquè aquest canvi de correlació de forces i d'enfortiment dels moviments populars té a veure amb el 15M.
Clar, no.
O sigui, forma
jo,
part,
jo estava dient que part de la, diguem-ne, i sense entrar en aquest debat, sí, però era part de, diguem-ne, de lo que va ser al final de, diguem-ne, de l'ocupació de la plaça, tenia a veure amb un refugi estratègic amb el treballar en els barris. I jo crec que d'aquí es conformen xarxes força importants. Ara bé, en el cas concret del que estem parlant, jo crec que va una miqueta més enllà d'això. Era només aquesta puntualització.
No sé si és una puntualització, però també com a referent en el cas de Vallcarca, hem de recordar que sí que d'alguna manera hi ha una plaça que va com a aglutinar a fer una següent fase en les fases de reivindicacions del barri, que va ser entorn a la reivindicació de la plaça Farigola. En el cas de Vallcarca, una plaça que pel nomenclàtor de municipal o del districte no era ni tan sols una plaça. Llavors, entorn a la reivindicació d'un espai buit que el barri sí que havia fet seu, pues sí que d'alguna manera una sèrie de col·lectius van començar a aglutinar-se i crear un actor, diguem, nou com a resposta tant al districte com a Núñez i Navarro i els propietaris privats que hi havia en general.
Claro, bueno, ya digo, o sea, mi voluntad no es tener una agria polémica con nadie, o sea, la verdad, pero bueno. No, la idea era tornant a lo que diguem-ne el fet principal, diguem-ne d'aquesta connexió i tal, era tornar a destacar, diguem-ne, jo crec que una de les qüestions centrals, que és Vallcarca, diguem-ne, és una realitat concreta que s'estén molt més enllà i que és com ens estava comentant l'Àncor, és una qüestió que és problemàtica de ciutat. De fet, el segon eslògan de convocatòria és salvem el nucli antic, però és Barcelona no està en venda. I diguem-ne, és aquí on es dona, jo crec, la confluència força interessant amb una mirada, diguem-ne, pròpia del barri, però amb una mirada extensa, una mirada que va molt més enllà, que va cap a la ciutat, que va justament a molts dels trets que ens estaven comentant ara, que és la mercantilització de la ciutat, són els pilotassos urbanístics que ens han tornat, és diguem-ne la gentrificació, són problemàtiques que ja no són, o sigui que les pateix un barri, però que són pròpies de la ciutat.
Sí, sí, les pateixen, bueno, el meu judici és que la pateixen tots els barris en diferents sentits, o sigui, si en Vallcarca el que veiem, diguem, és un efecte, diguem, com a molt creatiu a la vista, directament un barri ha desaparegut, producte de precisament a superposar els interessos mercantils per sobre de mantenir un barri, de conèixer la història de la ciutat, de protegir-la, de fomentar una cultura popular de barri, que tot sempre, diguem, les característiques principals dels barris de Barcelona, que feien Barcelona com era. I això, però això es pot identificar en altres sentits en tots els barris de la ciutat. O sigui, ja sabem, per exemple, que el lloguer dels pisos o dels habitatges de Barcelona han pujat en els últims 2 anys fins a situar-se la mitjana en general per sobre del punt àlgid de la bombolla immobiliària de la dècada passada, i però ara amb unes condicions diguem laborals molt pitjors, amb una taxa d'atur molt superior, que gairebé la triplica, de fet, de les hores, i sobretot amb un problema d'accés a l'habitatge per tots els barris de Barcelona, o sigui, han pujat al voltant d'un 20% tots els barris i tots els districtes. La mitjana està per sobre d'aquell punt d'àlgid i, a més, 4 districtes més estan també per sobre, entre ells Gràcia, no? O sigui que aquest és un efecte expulsió. A la Ciutat Vella veiem directament que s'ha reduït la població, o sigui que aquest és un efecte directe també, que potser que no crida tant l'atenció com la desaparició directament d'un barri, tirar a terra les cases per substituir-les per pisos de luxe i gent amb més poder adquisitiu. A Ciutat Vella i a molts punts de la resta de la ciutat, entre ells la Vila de Gràcia especialment, i dreta de l'Eixample, Fortienc, esquerra de l'Eixample també, la substitució, diguem, d'habitatges per establiments turístics, és a dir, per pisos turístics, que està provocant, diguem, també, evidentment, l'inaccés a l'habitatge, la transformació comercial, la oligopolització comercial de la, dels barris del centre de la ciutat, que s'expandeix a barris més, més perifèrics, etcètera, etcètera. O sigui, són diferents plànols d'una realitat que, diguem, que crida l'atenció de diferents punts de vista. A Vallcarca crida molt l'atenció, és molt impactant veure que un barri ha desaparegut, però estan desapareixent barris en diferents formes a tota la ciutat, vaja.
Bueno, doncs bé, ara farem un moment una pausa musical, diguem-ne, perquè ja portem gairebé una hora parlant, i llavors volíem acomiadar-te, agrair-te sobretot la connexió, que hagis trucat i bueno, que ens hagis donat, diguem-ne, aquesta mirada una miqueta més extensa. Vale?
Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i bueno, molta força.
Vale, molt bé.
El moviment veïnal del
bueno, ja ens veurem el dissabte 13 a la manifestació.
Oi que sí?
Vinga.
Vinga,
salut.
A veces me apetece ser, merecerme lo que me acontece y crecer, o trasmecerme en el éter y dejar de pensar en mis memeces. A veces me vence el estrés, otras me dan las 3 frente al PC, otras me dan las 6 haciendo eses, viviendo como peces. Con 17 empecé, ahora os coméis mis heces. Sé de alguno que me aborrece, pero ¿qué se le va a hacer, jefe? Esta es la prosa que impuse, buscando el flow que impuse, el carrusel, que cuando ese túnel cruce todo puede suceder. Sufre, 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 jode que tu fe te ofusque, la verdad que yo busqué se perdió en el bosque. La buscaba oscuras para mi disfrute, como nada iluminada entre la muchedumbre. Ella era mucha mujer para tan poco hombre, tampoco lo disimulé, ya sabéis mi nombre. Y sé comportarme, tú si ves que es tarde no te sepa mal. Yo sé que este panal no tiene miel que darme, ser más de quedarme con algún carnal. Honrar con raps a la luna antes de acostarme. La luna, la luna, la luna y los márgenes. La luna, la luna, la luna y las cárceles. La luna, la luna, la luna y sus cráteres. La luna, la luna, la luna, la luna y los ángeles. El hijo de Antonio y Carmen, demonios y ángeles. Elijo los márgenes, dejándome la piel y la carne. Tú agárrate, que voy a soltarte, que voy a soltarme, ayudarme a ayudarte, ayurveda. Tengo goteras en el alma y manchas de humedad. ¿Lo dudas? Yo sé que el karma es como un boomerang, que todo lo que tú das te lo devolverán. Me lo tomo con calma, sé que volverán. Los días de verano, los flows inspirados, momentos que te sientes el amo, que todos recordamos. Paso están el amor y los hermanos, mis blancos, los calos, los tragos, la magia y los magos. Aunque hay trucos que no me trago, truco o trato, contratos para putos esclavos. Yo no tengo un chavo, jamás he escuchado al que considera muy importante. El metal brillante está chalado. No es que el dinero no sea bueno, es que directamente es malo. No quiero estar vendido ni sentirme comprado. Hombre honrado con un rabo entre las piernas, pero no en plan semental pa' que me entiendas. Que estoy jodido, acobardado a cabeza, ves de gritos y llantos. Igual no es pa' tanto, dicho así, hasta tiene su encanto. Igual lo canto y suena inofensivo. Yo escribo y escribo, ya no sé ni lo que digo. He perdido el rigor, es el incordio en el que vivo. Pillo el micro con vigor, más leña del árbol caído, yo sobrevivo. Ahora lo que exhibo, lo miráis con lupa, lo percibo. Pero chico, me la chupa, no es por moda ni por ropa. Yo quiero alzar mi copa y poder brindar. Mi tropa, la mandan el recuerdo. Me junto con los hierbas y el rase. Y con estos mierdas
me acaban las frases.
Me juntaría contigo, ya lo sabes, pero no te motivo. Y ya lo sé, y bueno, no es tan grave. Tú si ves que es tarde, no te sepa mal. Yo sé que sepa nada, no tiene bien que darme. Sé más de quedarme con algún carnal. Honrar con raps a la luna antes de acostarme. La luna, la luna, la luna y los márgenes. La luna, la luna, la luna y las cárceles. La luna, la luna, la luna y sus cráteres. La luna, la luna, la luna, la luna y los mánceres. Lágrima de sangre que esparciré cuando no quede nada de mi parte, de parte de mis partenes.
91.4
Radio
mi alter ego, que siempre quiere tener razón y para romper esos márgenes que no queremos y hacerle caso al corazón.
Radio Libre de Barcelona. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona.
Bueno, i aquí teníem Làgrimes de Sangre, després d'haver escoltat aquesta entrevista al company de la FAP, de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona. I bueno, Làgrimes de Sangre, que és d'una banda, una banda que, de les que estarà tocant el 21 de maig, que és l'altre tema que hem tractat en el programa d'avui, aquesta jornada de concert per la llibertat d'expressió al Parc Gran Sol del barri de Llafià de Badalona, on Contrabanda FM estarà participant també com un dels col·lectius adherits a aquesta campanya. I d'altra banda, un grup musical que té algun vincle o afinitat amb el barri de Vallcarca, concretament en aquest cas amb un dels col·lectius convocants de la Mani, que és l'Ateneu Popular, com a col·lectiu que ha estat també bastant impulsor de projectes culturals i de la vida una mica de cultura alternativa que té Vallcarca, que també en el seu dia a dia en té.
Que no és poca.
Mira, en aquest sentit, abans d'entrar en un parell de temes que volíem seguir xerrant amb l'Albert i l'Aran, per aquí corria sobre la taula una cosa molt curiosa, que és un diari de la Vallcartografia de Vallcarca, que és sobre això, cartografia del barri de Vallcarca, que va fer gent de fet de fora, de Lleida, i que a partir de fer fotos i mapejar el barri, pues clar, té una visió, sense entrar en molt discurs, però curiosa, de l'evolució d'aquesta destrucció que hem anat parlant, i d'una altra banda també mapejar una mica la vida real, prendre el puls a les iniciatives que estan des de Cultura de Base donant vida en el barri de Vallcarca, i que no ens oblidem que també estan amenaçades de ser destruïdes, no? I en aquest sentit, pues, el propi Ateneu, que mateix aquí, i molts altres espais com l'Old School, la Bodega Riera, que aquí hem mencionat de vegades, són espais que no ens oblidem en els plans urbanístics que estan a dia d'avui encara sobre plano, pues, en principi no seguirien existint, no? Si tira endavant una possible Rambla Verda que es vol crear entre el carrer Bolívar i la Avenida Vallcarca. No és el tema principal d'aquesta manifestació, que es centra més en el nucli antic del barri, però bueno, també és algo que fa bé que no oblidem, no? I que potser una altra manifestació següent podem centrar.
Llavors, diguem-ne que no hi ha consens, deixem-ho aquí, no obrim aquest meló, no, que diríem.
Perquè amb el que sigui consens, i així recordem, és en aquesta manifestació per ser el nucli antic, i que per això es demostra amb tota una sèrie d'entitats convocants, que una cosa que no han fet, i ho podríeu fer, recordar o dir quines entitats hi ha, no? Perquè en realitat, a part de l'assemblea, només s'han mencionat que hi ha la FA Montseny i les altres AMPAs, però ja posats,
sí.
Així també és una mostra de dir tota la gent que ara mateix està al barri, no?
Bé, doncs les entitats convocants són AFA Escola Montseny, AMPA Rius i Taulet, AMPA Josep Maria de Sagarra, AMPA Escola Farigola, AMPA Paracubeda, Associació de Veïns Pro Vallcarca, Observatori de la Vida Quotidiana, Associació de Veïns de Vallcarca, Grup d'Estudis del COI de Vallcarca, Assemblea de Vallcarca, Espai Comunitari La Fusteria, Dones Comunicadores del COI, Associació Cultural Reina d'Àfrica, Hort de la Farigola de Vallcarca, Associació Cultural Ecos, Antic Forn de Vallcarca, Volta Arquitectes, Grup de Criança Compartida Petit Forn de Vallcarca, Eura Negra, Assemblea Llibertària de Vallcarca, Grup de Consum Ecològic Valldures de Vallcarca, Ateneu Popular de Vallcarca, Observatori de Vallcarca, Ruderal, Associació per la Promoció d'Habitatge Cooperatiu de Vallcarca, i el Grup de Consum Agroecològic Les Trementinaires de Vallcarca.
I tot i que sembli mentida, encara hi ha més col·lectius de Vallcarca, que potser s'ha de veritat. I hem d'afegir la FAP.
Diguem-ne, això són entitats pròpiament del barri, però després hi ha una sèrie d'entitats, diguem-ne, de Barcelona com a ciutat, que també, diguem-ne, s'adhereixen a lo que és aquesta mobilització.
Aquestes són les convocants. Recordem la data i lloc de sortida de la manifestació, si us sembla?
Sí, això és el dissabte, o sigui, la convocatòria és pel dissabte 13 de maig a les 11 del matí a la plaça Lesseps, davant de la biblioteca, i llavors es farà, diguem-ne, un recorregut per l'avinguda Vallcarca i s'acabarà en un dels solars del nucli antic, diguem-ne, reivindicat per, bueno, pel veïnat. I, diguem-ne, serà una activitat lúdica i una activitat reivindicativa al mateix temps, diguem-ne, per posar el focus sobre, diguem-ne, la destrucció del barri, però també sobre el model de construcció de barri que es vol fer, no? És aquesta la idea. Però bueno, em deixeu tornar a l'històric de Vallcarca, que això és una cosa que a mi m'agrada molt, eh? No, clar, just abans de la connexió amb l'Àncor, aquest company de la FAB, o que treballa per la FAB, com puntualitzava, diguem-ne, entre el que és l'última taula, diguem-ne, on és decebedora, diguem-ne, no sé si l'actitud, però sí el treball realitzat pel consistori o per la regidoria, diguem-ne, de Gràcia i tal, el que és interessant és que entre aquesta última taula i la situació que actualment vivim, clar, doncs ens trobem un moment, diguem-ne, que va ser bastant difós per les xarxes socials, que va ser una visita a les instal·lacions de Núñez i Navarro. Llavors, diguem-ne, per què es fa aquesta visita? D'on surt la iniciativa?
Perquè en tot el procés d'aquestes taules de concertació i tal, o sigui, Núñez i Navarro sempre ha estat com present de paraula, però ell mai ha participat en una negociació a tres bandes amb els veïns i l'Ajuntament. Llavors era com, ens faltava aquesta part, perquè l'Ajuntament té tendència a ser opac amb aquestes qüestions i a no revelar informació que per ells deu ser informació sensible, perquè no és un tema de barri sinó de ciutat, les negociacions que ells porten amb Núñez i Navarro. Llavors teníem ganes d'apel·lar directament a Núñez sense l'intermediari de l'Ajuntament per veure quina era la seva visió de l'assumpte i si estaven enterats del que estava passant o no. Llavors, després de diverses trucades infructuoses, vam decidir tirar pel dret i anar a la seu de Núñez i Navarro, i es van quedar bastant sorpresos. Va sortir un jefe de màrqueting molt educat que ens va citar a una reunió. O sigui que la pressió va fer efecte i també va ser una mica efecte sorpresa, no?, per ells, que no s'ho esperaven. Però crec que dintre dels plans de Núñez i Navarro, amb aquesta campanya que ells fan de Construïm Junts Barcelona, ells també s'intenten rentar la cara, no?, o tenir una actitud una mica diferent de la que portaven potser abans de la crisi, massa prepotent, i ara com que, bueno, pues es permeten el luxe de citar-te a una reunió i explicar-te ells com veuen les coses i que la normativa està a la seva banda i que no tenen per què cedir amb res i tal, però com a mínim es van assentar amb nosaltres i ens van explicar que no tenien ni idea, a la reunió que finalment es va fer, que no tenien ni idea de què eren aquests consensos veïnals, que ells això del concurs mai ningú els havia proposat que el concurs d'idees fos extensible a la part privada, i en tot cas ens vam emplaçar tots a tenir una reunió a tres bandes per confrontar la versió una mica de l'Ajuntament amb la versió de Núñez i Navarro, tots assentats a la mateixa taula.
Que bé. Clar, la idea bàsicament, primer, és molt reveladora, que qui doni la cara sigui un
jefe de màrqueting,
diguem-ne, sí. Justament per aquesta idea, diguem-ne, que ens hauria també d'inquietar, diguem-ne, com a, no, que qui surti a donar explicacions, òbviament, sigui algú de màrqueting, és perquè, diguem-ne, alguna qüestió comunicativa hi havia al mig, no? Sí. Aquest seria un...
I seguint amb el tema Núñez i Navarro, volíeu comentar també algun respecte a un espai.
Clar, que és la problemàtica, és una problemàtica que és de ciutat i d'àrea metropolitana, perquè pues, just està sobre la taula també la problemàtica de Can Sant Pere, on han sapigut teixir on han aconseguit tramar un teixit veïnal, una moguda transversal molt guapa, que han resistit al primer desallotjament.
A Premià, perdona, i
llavors, com agafant aquests casos de lluites aïllades en contra de Núñez, estem treballant per crear una cosa a nivell de Barcelona, una campanya a nivell de Barcelona contra el model de ciutat que proposa Núñez, i com molt enfocat a les polítiques d'habitatge que segueix Núñez, no, diguem.
Home, en aquest sentit, aquí, i fa anys, està bé, no?, que realment es vegi, pues, que són lluites que no són separades i diferents. Vam poder entrevistar la gent de la plataforma de Salvem l'Uraneta, que era un espai que en aquell cas també, pues, estava amenaçat per un projecte urbanístic de Núñez i Navarro, que després, a partir d'una permuta, pues, va poder-se salvar i destranqui, rotllo con gol de Ramos en l'últim minut per part de l'Ajuntament d'aquell moment, però també a costa de, després de també que en un altre barri pues se'ls hi passés una mica el marrón, que en aquest cas també era el Guinardó, que ells també, pues, van ser afectats per una altra banda, no? I, pues, a Barcelona, com dius, pues, hi ha bastants altres casos.
I també és com, és que també el debat amb aquesta gent és en plan, clar, de moment a Vallcarca ho resolem pensant que si l'Ajuntament compra les parcel·les més problemàtiques de Núñez i Navarro i les transforma en sol públic, això soluciona el problema, però soluciona només el problema de Vallcarca, perquè a nivell de ciutat la contradicció és com fem perquè Núñez i Navarro no surtin la seva i no dugui a terme aquest model de ciutat que ell pretén impulsar, però alhora com no perjudiquem a la comunitat a l'hora de recursos públics destinar-los a les arques d'aquesta empresa. Llavors això és una contradicció que a nivell de Barcelona encara no s'ha resolt i que per això és important trobar-nos i aprofundir amb aquestes, amb
clar,
aquesta història.
Perquè a més una de les opcions que s'estan plantejant sobre aquest tema tenen a veure o amb l'expropiació o amb la permuta. Clar, i no són solucions a diguem-ne finals o definitives, perquè en tots dos casos Núñez i Navarro surt guanyant, o bé mitjançant la diguem-ne el capital directe o mitjançant un altre tipus de sol, i a més també això implica que des de, o sigui, en aquest sentit de la contradicció que deia, és, per dir-ho així, passar el marrón a un altre barri, i això, clar, és una qüestió que sempre porta moltíssimes contradiccions, no?
Sí, ara jo estava mirant que aquí ens presideix, entre molts cartells que tenim aquí a l'estudi, un de Núñez i Navarro, on surten diferents retalls de corrupteles, no? De casos de corrupteles, dels quals alguns d'ells l'ha acabat portant a la presó o també encausant alguns dels seus fills. Bueno, i us demostra que al final Núñez o l'empresa Núñez i Navarro és com un exemple en l'urbanístic de lo que d'alguna manera ara s'està veient amb el cas Pujol, no? Anant més en lo polític i a nivell més de tot el país, però que la traslació i amb tota la convivència d'aquesta política que hi havia, que era que quan es traslladava lo immobiliari, si hi ha una figura o una empresa que realment ha simbolitzat això a Catalunya, com potser en altres comunitats són altres, pues està clar que Núñez i Navarro, no? I especialment a la ciutat de Barcelona, amb tot el pelotazo i més amb tot el poder mediàtic, gràcies a ser president del Barça, pues, que també tenia, no?
Acaba vostè de mentar, diguem-ne, això vindrà l'Audiència Nacional o qui sigui, o sigui, Barça, 3%, Convergència i Unió, Pujol,
síntesi del país.
Nos van a empapelar, suerte que tenemos pseudónimos y no nos conocen.
Vamos a suavizarlo con un chiste, que es difícil decirlo en la radio.
No.
Pero no, que ha circulado estos días, me hacía gracia, que era salía una foto del Núñez, del Pujol i a l'Stoikov allà a la llotja allà de la Generalitat,
quan, a la balconada
quan algun, no sé si havia ser la Copa d'Europa el 92, i sortien allà aguantant la copa i fent unes risses i res, el xiste, hòstia, qui havia de dir que l'Stoikov era el que jugava més limpio d'estos tres, no? El temps al final, bueno, no sempre, però pot ficar cadascú el seu lloc.
Sí, diguem-ho. Bueno, ei, se'ns has gustat el tema, bàsicament, tornar a recordar, sí, ens queda la pregunta, ja ho sé, tornar a recordar, diguem-ne, el que és la convocatòria.
Convocatòria el 13 de maig, dissabte, a les 11, davant de la biblioteca Jaume Fuster, a Deceps. Us esperem a totes i a tots per anar en marxa fins al solar de l'Uri Caballero, i on reivindicarem un cop més el nostre model de barri, que és el model de barri consensuat pels veïns i veïnes de Vallcarca. I convidem a tothom que vingui, i perquè ens estem jugant molt, no només Vallcarca, sinó tot Barcelona, com deia.
Deixeu-me dir que l'Albert, que ve, diguem-ne, com a representant de les AMPAs, una de les reivindicacions històriques, diguem-ne, del barri de Vallcarca ha estat sempre l'institut, i diguem-ne, des d'abans del 2014 ja hi éreu, diguem-ne, reivindicat aquest espai, diguem-ne, no ho has fet, diguem-ne, aquí, perquè diguem-ne, el que ens movia era una altra convocatòria, però també ha estat una de les grans reivindicacions pròpies del barri.
I tant, i és una reivindicació que ja contemplaven, i com a conclusió, les jornades participatives del novembre 2014 van quedar reflectit també la necessitat d'aquest institut com a cohesió social, i també perquè necessitem un institut, els nois i les noies de Vallcarca, proper, que no hagin de fer 2 quilòmetres per anar a l'institut més proper. I això, estem en converses, estem avançant, és un llarg camí, però estem més a prop que fa un temps enrere, i seguirem reclamant-lo i reivindicant-lo en tots els canals possibles. Volem l'institut ja.
Exacte. I després, si algú, diguem-ne de fora, algú que ens escolti, vol informar-se de les mobilitzacions que ens fan a Vallcarca, diguem-ne, si vol tenir després un input, diguem-ne, de tot això, pot veure el blog, que és Assemblea Vallcarca,
assembleadevallcarca.wordpress.com. I jo, a part d'informar-se per les convocatòries, que jo crec que circulen també molt, sobretot per xarxes socials, invitar la gent a visitar aquest blog, i especialment també per tota la tasca que fan de recopilació d'informació, tant audiovisual com bueno, de dades i de documents, perquè se n'han generat molt en el barri, tant de col·lectius del barri com de fora, a l'Observatori Arxiu de Vallcarca, que és una de les entitats convocants també del barri, que és observatorivallcarca.cat. Llavors allà trobareu alguna secció on això, ampliar informació que s'ha parlat avui, tant a nivell context, cronologia, com això, molts estudis i coses que han servit per també donar tot un... No, un marc teòric, i bueno, també que tot això no s'està inventant pues, quatre celebrats, no? Hi ha tot una base. I s'ha referenciat al Carregades de Raons, que és aquesta publicació que es va fer des de l'Assemblea Vallcarca i des del col·lectiu d'Arquitectes Volta, un altre dels col·lectius convocants, i com aquí ho han fet moltes vegades, recomanar-lo, que la gent el pot adquirir, és una manera de col·laborar amb el projecte de resistència veïnal al barri, per exemple, la Bodega Riera, si no m'equivoco, aquest projecte cooperatiu de l'Avinguda Vallcarca, i a la Avinguda Vallcarca 81, en totes les mogudes que a vegades es fan al barri, al carrer, i a la llibreria El Darull, que està al carrer Torrent de l'Olla
81, no, això és això. Jo sé amb Siracusa. Siracusa número 2, sí.
Amb Siracusa, entre altres llocs, però els més propers al barri.
Doncs, si us sembla, posem una petita cançó i ara anem pel repte que hem llançat. Vols que el llancem abans de la cançó o després, o... i tu penses? Millor abans i tu penses.
Sí.
Bueno, doncs com aquí quan passen a artistes, perquè t'estudio de contrabanda, i bueno, creadores i creadors, els demanem que facin una cunya, una falca, un jingle, una cortinilla, i sigui pues, sobre la ràdio o sobre lo que sea. Llavors, pues, aquí a les presentes, si s'animen a fer una falda o una falca sobre Vallcarca, pues ahí queda dicho el reto. Venga, escoltem quelcom més. Recordeu que esteu a Contrabanda FM en el 91.4 www.contrabanda.org.
Estem escoltant en Filestina i la Nova amb la Drapetomia Mania i la cançó Minero. us fem una mica d'agenda aquí en directe a Contraband FM per aquestes setmanes següents. Alguna convocatòria especial?
Sí, mira, seguint una mica amb temàtica més o menys vinculada al que hem estat xerrant avui, una convocatòria en la que es fa el Casinet d'Hostafrancs el dia 12 de maig, o sigui, la prèvia a la manifestació, el divendres proper, a les 6 i mitja és la presentació del sindicat de llogaters i llogateres, a les 6 i mitja, 12 de maig.
I qui vulgui acabar la mani de Vallcarca anant a la festa de Can Vies, hi trobarà un concert de Ràbia Positiva, FAM i Meconio.
Més PDeCAT.
Més PDeCAT.
I també al nostre barri de Vallcarca tenim el dia 19 de maig tindrem un cicle, no sé, o una trobada que té a veure amb el pensament polític de Salvador Seguí a la Fusteria, que és un espai, diguem-ne, al barri de Vallcarca, allà al costat del metro i al carrer Argentera número 24. I bueno, doncs això, que es farà una miqueta una xerrada el divendres 19 de maig de 7 a 9 de la tarda.
Salvador Seguí, aca l'oi del sucre. Dic que ahir a la Fusteria també es van fer un evento així més lúdico festiu, la gent de l'Ateneu Popular de Vallcarca i l'associació El Pomarejo. Col·lectiu. No, no, a la plaça de la Fusteria, dit, sí, no. I ja per acabar, última convocatòria, que és una convocatòria que sempre ens fa il·lusió, perquè sobretot els primers anys pues, acostumem a fer una entrevista perquè ens ho expliquessin amb més detall. És una nova edició del Festival de Cinema Anarquista, aquest cop hi ha la setena, perquè bueno, sembla mentira, però va passant el temps, i que serà la propera setmana. Serà, bueno, per qui ens estigui escoltant ara, començarà l'11 de maig i serà fins al 13 de maig. Bueno, entrada a la voluntat, jo imagino que serà un altre cop a la Cinètica, perquè haver-hi aquest espai a la ciutat pues, és bastant idoni, i res, pues, recomanem, consulteu allà la programació amb més detall, perquè en general pues, sí que hi ha sempre contingut bastant xulo des de l'òptica més llibertària entorn al món audiovisual, a la Cinètica de Sant Andreu.
Molt bé, i hem concluït el programa, no? Perquè sí, ja estem passant de l'hora de les 9, el teu minut, i haurem de concloure. Hi ha alguna pregunta a fer? L'última pregunta del programa?
Vinga, una fàcil. Què és el que t'agrada de viure al carrer Argentera de Vallcarca?
Ai, tinc aquí la Naïm, que té 8 anys, que no acaba de...
No s'arrenca.
Però dic el que m'ha dit a mi al metro baixant, si li fèiem sí, aquesta pregunta.
Vinga.
No ho vols explicar, no? Tu?
Si estem en família aquí, eh?
Vale,
en
una altra ocasió,
ho
deixem.
Bueno, ho deixem quan, quan vingueu una altra vegada a parlar de Vallcarca aquí, a veure si estàs amb més ganes, i llavors ja està, vale?
Hem de dir que els Majares i Contraband hem tret els Bàrtolos algunes vegades al barri al polsegós barri de Vallcarca, i segurament... Nostrat, però Polsegós també. Jo sempre ho diem, és un barri con solera.
Polvorosa. Perdona, Polsegós, ha dit?
Consolares i consolera. Bueno, que ens agrada fer ràdio ja també, ara ho farem, anirem fins a Badalona. Qui ens ho hagués hagut de dir, anar fins a Llafià a agafar els Bàrtolos, però perquè ens ve de gust, però a Vallcarca encara li tenim més carinyo, i segurament tard o d'hora tornarem. Llavors ja intentarem així, a veure si jugando de locales s'anima la Naïm a respondre'ns a una pregunta.
Això.
Bueno, pues 13 de maig a les 11 a Plaça Lesseps, no oblideu. Gent de Vallcarca, però de tota la ciutat i rodalies.
Bueno, què, ens marxem?
Clar, fem una frase tots junts, que és l'assemblea de Majada se va por donde ha venido. Però tots juntos, o sea, és l'assemblea de Majadas se va por donde...
Però, bueno, us deixem amb una cunya mentrestant?
Ah, vale.
O què fem?
Posem la cançó final.
Vale, i què escoltarem?
La V de Vallcarca. ja que estàs així locales, doncs vinga, va.
Si em va bé, si anem aquí a fer uns bàsquets, estan aquests i després anem... A fer unas olivas y un dominó.
Escondido entre dos valles, conectado por un puente, siguiendo el curso de la rambla que le dio su nombre. Se afincaba una ermita por allá el siglo XI, dando la bienvenida a cualquier caminante errante. Entre la huerta del vecino y caminos...
La asamblea de...
¿Majaras?
¿Se va?
¿Por dónde?
Ha venido.
Sus gentes con intereses algo diferentes. No veían con malos ojos a los nuevos residentes, pues traían dinero y con él infraestructuras para abrir nuevos caminos que les dieran cobertura. A la hora de vender artesanía que salía del taller del carpintero, escultor o panadero, manteniendo sus costumbres como un pueblo, donde los cotilleos iban más allá del patio del recreo. En este nuevo barrio obrero, donde las plazas todavía rebosaban ajetreo, se construyó la imprenta donde se editó el tebeo, repartiendo tiras cómicas mientras se daba empleo. V de Vendetta, V de Baitaca, V de Victoria, pintada en la fachada. V de Venganza, contra su capital, Baicarga, barrio obrero, resistiendo hasta el final. V de Vendetta, V de Baitaca, V de Victoria, pintada en la fachada. V de Venganza, contra su capital, Baicarga, barrio obrero, resistiendo hasta el final. Existía una casita no hace mucho muy discreta, donde amores prohibidos iban a desvalijar sus corazones a escondidas. Ocultos entre sábanas dejaban sus sudores, manchando sus conciencias, sabedores de que Eros mantendría sus secretos. Un lugar sagrado para ponerle los cuernos, casa de Afrodita para tantos, una doble vida para otros, y así vivir dos cuentos paralelos, escapar de la rutina para cumplir sus deseos. Ya no hay manantial que mane agua, otro centro social ocupado que ya no fragua, deshecho por dinero la burbuja inmobiliaria, tan solo una montaña de ladrillos para ellos, una historia hecha añicos para los del vecindario, que vemos con agravio la destrucción del barrio, viendo con impotencia cómo cierran los comercios. Incluso la escultura de Chillida fue olvidada, cayendo despeñada hacia lo que ella elogiaba, la bajada de la gloria, la esquina o la farigola, lugares emblemáticos como las amapolas. Mi barrio está en el limbo entre el Carmelo y San Gervasio, por debajo de la ronda, a los pies del Tibidabo, por sus calles de ambulo como un gato, un vagabundo. Siempre subo a la colina para escuchar su susurro. El puente de Baicarca no será como el de Brooklyn, aunque he visto chavalitos que se montan su peli. Raperos de postal, mejor os vais a vuestra Kelly. No hay cabida para el Ben Green, que ya tenemos mucho filia, mucha poli. Tía, que viva la anarquía, el Ateneo Popular y la buena compañía. Y aunque me vaya de viaje, siempre vuelvo, porque en mi corazoncito siempre guardaré algún que otro recuerdo. V de Vendetta, V de Baicarca, V de Victoria, picada en la fachada. V de Venganza, contra su capital, Baicarca, barrio obrero, resistiendo hasta el final. V de Vendetta, V de Baicarca, V de Victoria, picada en la fachada. V de Venganza, contra su capital, Baicarca, barrio obrero, resistiendo hasta el final.